vinga, doncs anem a repassar una estoneta els nostres seriòfils, les sèries preferides en un món extremadament canviant. Ha desaparegut HBO? HBO ja no existeix, ara es diu Max. Bon dia, Camil Villaverde.
Bon dia.
Està canviant tot a la velocitat de la llum, eh?
Sí, sí, bueno, ja ho deies, han renunciat a HBO, que és un moviment que a priori a la gent, diguéssim, del mitjà li sembla estrany, perquè és com renunciar a una marca, potser d'una de les marques més potents de la història de les sèries. Probablement de les 10 millors sèries, 5 de la història, no? Sí, 5 d'HBO. Doncs en aquesta reformulació que estem veient els darrers mesos de l'streaming, el darrer moviment és aquest de Warner, que renuncia a l'HBO, es queda simplement amb Max i fa com una sèrie d'apostes també per, a part del contingut que ja tenien, esdeveniments esportius, es fusionen també amb Discovery, bueno, és un d'aquests moviments empresarials que en veurem uns quants més, suposo, aquests mesos.
Correcte, doncs està canviant el panorama, després també ho comentem una miqueta més, però si et sembla anem a repassar les sèries, hi ha una miqueta de tot, però hi ha molta distopia.
Sí, és el gran gènere dels darrers anys, no? Com parlar del present sense parlar del present exacte, i aquí, bueno, és un gènere que cada cop té cada any trobem unes quantes sèries, sí, que aborden aquest gènere. Doncs
pues vinga, escoltarem aquests carmelets que comencen per Apple Plus. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. Bad can be in the eye of the beholder. All the leaves are brown. John Sugar. And the sky is gray. I'm a private investigator. They told me that you do one thing and one thing only. You find the missing. His granddaughter. I darrere d'aquesta banda sonora tan peculiar del California Dreaming, oi?
Com ens agrada, per fer els trailers, aquestes versions de grans clàssics, però passades per un filtre a vegades més fosc, a vegades més forky, però els encanta fer això.
Doncs se'ns presenta un detectiu privat clàssic amb el nom de Sugar.
Sugar, sí. És una de les noves sèries d'Apple Plus, d'aquesta plataforma que ja es fa aquest acudit, no? Que és aquesta plataforma on es fan les grans sèries que ningú veu, no? I és una mica l'etiqueta que li està quedant a la plataforma d'Apple, perquè realment té com un catàleg, jo diria que molt interessant. A més, el que sobren ara, com a mínim a Apple, són diners, i diguéssim, no s'hi estan de res per fer les seves sèries, però sí que és veritat que són sèries que al gran públic no acaben d'arribar, no és una plataforma majoritària com podria ser Netflix, com podria ser Max o Disney, sinó que Apple s'ha quedat com aquest nínxol de fer com coses molt bones, molt interessants, però que no acaben d'arribar, no l'acaben de patar, allò que diuen a l'streaming. I Sugar és un altre exemple, és una sèrie protagonitzada pel Colin Farrell, que és el productor executiu i és el protagonista, sentíem la seva veu, i és una mica un homenatge a aquest gènere, no? El cinema negre, però el cinema negre més clàssic, des de El sueño eterno, El halcón maltés, vull dir, podria ser una espècie de Humphrey Bogart o de Robert Mitchum de l'actualitat, que es dedica a buscar persones desaparegudes. Uh-huh. I llavors li fan un encàrrec a una família de molts diners de Califòrnia, i ell, bueno, a mesura que es vagi endinsant en buscar aquesta persona, doncs anirà descobrint tota una sèrie de, no, de món amb cada cop més perills, i és una mica el seguiment d'aquest personatge del John Sugar, que a més és interessant perquè no és el típic, tampoc, detectiu. Sí que té aquest punt com torturat, no? I a més aquesta veu en off i la música, i el veus allò recorrent Los Angeles amb el seu cotxe, Però sí que és un personatge com molt empàtic, molt bona persona, podríem dir, i a més és molt cinèfil. Molt cinèfil. I llavors aquesta cinefília del personatge li permet a la sèrie doncs, fer grans, molts guinyos a totes aquestes pel·lícules clàssiques del cinema. Clàssiques però també recents, per exemple Chinatown o L.A. Confidential. No? Aquests homenatges estan presents al llarg de tota la sèrie. I a més, s'ha de dir que l'han renovat ja per una segona temporada, tothom, bueno, o qui l'ha vist ha parlat molt del... Hi ha un gir que et deixa completament tort al capítol 6, són 8 capítols, el 6, al final del 6 hi ha un gir, del qual no desvetllarem res, però a qui li agradi, doncs això, cinema negre, cinema detectius i apostes com una mica personals, doncs Sugar és un bon... És un bon consell per veure.
Em sembla que has posat mira molt a càmera, no? Com, alguna, com fan algunes clàssiques, és a dir, parla a la càmera.
No, a Sugar no parla a la
càmera. Ah, perdó, perdó.
Crec que és una altra sèrie. No. És una, com un cinema clàssic, però ambientada en la Califòrnia actual.
D'acord.
És una sèrie, no és una sèrie ambientada als 40, als 50, als 60, sinó que és una sèrie actual. I és aquest seguiment d'aquest detectiu interpretat per Colin Farrell que, com diem, ja té garantida una segona temporada.
Doncs Sugar, que ja està present des de fa dies a la plataforma d'Apple Plus. Vinga, anem a la següent estrena. Volia ser una de les grans estrenes, una de les grans sèries. Amazon busca la seva gran sèrie encara, però de moment no la troba. Prime Video.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Pero la misión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
La Virgen, una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Doncs Fallout, distopia en vena.
Distopia en vena i, a més, una altra versió televisiva d'un clàssic dels videojocs. No? Si l'any passat estrenàvem The Last of Us, que és també una distopia així apocalíptica, no? amb aquests infectats que persegueixen els dos protagonistes, doncs Fallout és un altre clàssic dels videojocs. Crec que se n'han fet ja quatre jocs. I explora una mica aquest món també post-apocalíptic. En aquest cas, després de la Segona Guerra Mundial, hi ha un desastre nuclear i la gent que els que sobreviuen, que són els rics, es posen sota terra, no?, en búnkers, i 200 anys més tard, a la protagonista de la sèrie, se li acut sortir. I es troba que la cosa no és ben bé com ells imaginaven que seria fora, no? I tu ho has comentat, no? És com Amazon Prime està buscant aquella sèrie, no? Aquella sèrie de Stranger Things de Netflix, el Joc de Trons d'HBO o de Max ara, aquesta sèrie que estigui en boca de tothom, o fins i tot el Joc del Calamar, també a Netflix, però no l'acaba de trobar. Ho va intentar amb els Anells del Poder i ara ho ha intentat amb Fallout, que és la segona sèrie més vista de la plataforma, és a dir, els ha funcionat, però no ha acabat de generar tot aquest debat i aquest estar en boca de tothom en el món seriòfil.
He llegit en algun lloc que és per iniciats aquesta sèrie, és a dir, que si no ets fan del videojoc et costarà enganxar algunes de les coses.
Sí, que és com sempre, clar, si has jugat al videojoc, però també passava a The Last of Us, clar, saps moltes coses de la trama, detalls secundaris que potser a la gent que no l'ha vist se li escapen, però sí que és una sèrie que és bastant disfrutona en aquest sentit.
Sí, es veu bé.
No és tant The Last of Us, The Last of Us era com més intensa, no?, més intimista, i aquí no, aquí opten per més entreteniment, humor bastant negre, i sobretot un punt amb escenes d'acció bastant gore, que lliga una mica amb una altra sèrie de la plataforma, que és The Boys, no? Aquesta, una mica gamberra, podríem dir-li, i Fallout aposta per tot això. És una sèrie com més orientada al gran públic. Però potser el fet d'haver-la estrenat aquí, la gent tampoc entén molt bé que Prime, que a vegades ho ha fet, hagi estrenat tota la sèrie, l'ha penjat del tirón per fer la marató i no ha generat aquesta estrena setmanal que, diguéssim, vas fent xup-xup, què passarà el proper capítol, hi ha a xarxes que la gent la comenta, en canvi, d'aquesta manera, doncs, cremant-la, potser en una setmana ja havia acabat una mica aquest fenomen Fallout i Prime segueix buscant aquesta gran sèrie mundial que encara no ha trobat, en espera de que estrenin ara en breu també la segona temporada del Senyor dels Anells.
Del Senyor dels Anells, que serà, doncs, això, un altre intent, però clar, ja segona temporada, si la primera ja no va enganxar gaire.
Sí, a priori no. Bueno, va quedar com que va quedar, va funcionar molt bé, però tampoc va ser. No és un Stranger Things, no és un Joc de Trons, una sèrie que fins i tot la teva iaia pot conèixer o o pot haver vist algun capítol.
Doncs Fallout, que ja la poden trobar del tirón, com comentava en Camil, a Prime Video des del dia 11. A veure, canviem de plataforma i ara ens n'anem a Netflix. I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now. You say this woman's stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
I wouldn't say that's particularly threatening.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
Really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together?
Vist el tràiler, el primer que m'ha cridat l'atenció de Mi Reno de Peluche, que és aquesta, és que està basada en fets reals.
Totalment. És una d'aquestes sèries que és difícil explicar com s'ha convertit en el que s'ha convertit. I m'explico. Porta aquesta sèrie de Netflix, que és una sèrie molt modesta, no és una gran superproducció, no és Fallout, porta 75 milions de visualitzacions a la plataforma, unes xifres que probablement ni els propis creadors de la sèrie ni els responsables de Netflix a UK, que és on es va estrenar, haguessin pensat mai que aconseguirien. Però s'ha convertit en, potser, un dels grans fenòmens seriòfils dels primers mesos de l'any, no? I està basada en aquesta, en el protagonista, que a més és el creador, que a més és el director, és el Richard Gadd, que és un còmic escocès, i està basada una mica en la seva experiència al voltant d'una dona que, doncs, comença a venir als seus stand-up comedies que fa en un bar cutre allà, no?, al Regne Unit, i que va establint una relació amb ell cada cop més malaltissa i es converteix en el que li diuen, no?, una stalker, una assetjadora, no? I és la història d'aquests dos personatges i de la relació bastant complexa que tenen. El còmic és algú que en realitat vol que l'escoltin, vol tenir, al principi que li fa com gràcia, no?, que hi hagi el que tingui, té un assetjador, no?, és algú a qui li importa. I aquesta dona completament pertorbada, no?, que ens recorda una mica a la Kathy Bates, de Misery, aquesta, la pel·lícula basada en la novel·la de Stephen King. I la cosa es va complicant i el que comença com una comèdia, podríem dir-li una comèdia negra, es va convertint en una cosa molt més seriosa, molt més fosca, que tracta una mica, aborda tots els temes al voltant de l'assetjament, no?, al voltant del trauma, no?, i que cap dels personatges no és que ell sigui, no?, el pobre innocent que el qual assetgen i tal, sinó que tots els personatges són bastant complexos. És una sèrie com bastant honesta en aquest sentit. I que realment, fins i tot quan a realització, no és una sèrie, no diríem experimental, però és una sèrie que no és fàcil. Llavors, és estrany que s'hagi compartit amb aquest fenomen que és, però sí, el fet de que estigui basada en un cas real, que de fet ara ja comencen a sortir, perquè ella ha donat la seva explicació i ara diu que és a l'inrevés, que ella és la víctima aquí. Vull dir, també deu ser un cas molt complex a la vida real. Però aquest que aquesta cosa de que, ostres, això és real i és molt, no? Des de la seva biografia del propi creador de la sèrie i protagonista, doncs li dona aquest plus per qui la vulgui veure, una sèrie com que no te l'imagines a Netflix, no? Te l'imagines en una altra plataforma i, en canvi, doncs, a Netflix s'ha convertit en un èxit absolut.
I el Reno de Peluche del títol és el sobrenom amb el que l'assetjadora...
Exacte. Ella li diu, mi Reno de Peluche, és la manera en què li diu al protagonista, i a part, bueno, li envia com, no sé, ja havia estat quantificat les trucades i milers de trucades, milers de mails... I com és una cosa que al principi és una mica hi-hi, ha-ha, doncs s'acaba convertint en un malson bastant
seriós.
Real.
Doncs Mi Reno de Peluche també estrenada des del mes passat i penjada, em sembla, sencera.
Sí, ja està tota, es pot veure tota a Netflix.
A Netflix, vinga, va, doncs tornem a canviar de plataforma i ara ens n'anem amb una de les de casa, Movistar Plus.
Marbella és com un amigo hijo de puta. Eres, no lo cambias, me adoras. Pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado. Y hoy, la macromafia holandesa es la organización más poderosa.
Yo ya tengo un abogado en Rotterdam.
Yo voy a jugar al golf con jueces, altos cargos de la policía.
Es verdad, defiendo a gente despreciable.
Esto me ha quedado un poquito...
Si me joden a mí, te jodes tú también.
O estás conmigo o conmigo.
La fruta llega en barco, se descarga en el puerto, pasa los controles, se transporta a las guarderías y de ahí llega al comprador mayorista.
Está todo controlado.
Bien. Y dinero significa más dinero.
I després es anirà complicant, perquè ja, tot això està a la introducció de la sèrie, que ja ens la podem imaginar. Marbella, que és aquesta la que parlaven a càmera, que abans m'he confós, és aquesta la que parlaven a càmera, Camil.
Exacte, és aquesta on la veu que sentíem del protagonista, que és Hugo Silva, que, per si encara no s'ha desxifrat, és un advocat una mica d'aquests que diuen, no?, de poca monta, que s'ofereix a portar-li el negoci a un dels grans narcotraficants que viuen a Marbella. I seria una mica aquesta història d'ascens, no?, i previsible, potser caiguda, d'un personatge com ambiciós que interpreta Hugo Silva i que moltes vegades trenca allò que diuen la quarta paret, no? Surt de la ficció i es dirigeix directament a càmera explicant, no?, coses que la resta dels personatges no veuen. Una mica com a... l'han comparat amb la pel·li amb el Lobo de Wall Street, una mica de Scorsese, que són, bueno, per les majors, però és una mica que, pel ritme, pel muntatge, pel tipus de personatges i sobretot també per aquesta poca por a trencar aquesta quarta paret o com feia Fleabag també. Però l'estil i el personatge ens recorda una mica aquest Scorsese, a més aquest món, no?, de mafiosos que normalment estem acostumats a veure'ls, doncs, a Nova York, a Chicago o on sigui, i en canvi aquí el portem a Marbella, perquè Marbella és una sèrie que neix d'un article periodístic. És un article que, si no l'he llegit, el recomano molt, és un article extens d'aquests del País del cap de setmana, on explica realment que darrere aquest luxe, no?, i d'aquest, anava a dir glamour, però potser és aquest punt també hortera que té Marbella des de fora, ja és com una espècie de la ONU, de totes les màfies. O sigui, tothom qui és algú a la màfia internacional té representació a Marbella. Llavors, clar, allà ningú, diguéssim, no es toquen massa els nassos, és un lloc on fan negocis, també hi ha ajustaments de comptes, però que és com aquesta mena de lloc on es reuneixen màfies internacionals. I en aquest cas... El protagonista és el que treballa per la macromàfia, que és com la màfia, ara diguéssim, la que té més poder a la ciutat, que és aquesta màfia holandesa amb ascendència marroquina. És una sèrie, doncs, creada a partir d'aquest article que va cridar l'atenció del Dani de la Torre i el Beto Marini, que són els responsables de La Unidad, que és una altra de les grans sèries de Movistar Plus, I com va passar Fariña, que també va sortir d'un article periodístic, s'ha convertit en aquesta sèrie que explora un món no massa conegut, potser, per nosaltres.
Fariña, que sortia d'un article periodístic de Nacho Carretero, que és un dels coautors d'aquest article del País.
Ah, exactament, Nacho Carretero, exacte. Sí, sí, és el creador d'aquest article que va originar Fariña i també d'aquesta reportatge, no diria article, quasi és un reportatge d'investigació, uh-huh. perquè a més... xerren molts dels mafiosos de Marbella i t'explica una mica la manera de viure que tenen, i és també doncs l'origen d'aquesta sèrie, que és una sèrie espanyola que no té res amb... Bueno, ja fa anys que... És una sèrie que fa anys no s'hagués pogut fer, perquè hi ha molts diners, molt pressupost, una voluntat molt ambiciosa, no?, de fer una cosa com local, però a la vegada molt internacional... I és una sèrie que, doncs, que està molt bé. Són 8 capítols d'una hora i molt recomanable.
D'acord, és a dir, Marbella, amb recursos, d'acord? Entenc que retratant el món Hortera de Marbella, perquè també ho és molt.
Sí, sí, clar, aquesta superfície com Hortera, però també després la part fosca que hi ha darrere, no? Els delictes que es cometen, doncs, els assassinats que hi van associats, que, però clar, normalment són assassinats entre mafiosos i és que ja la policia ja
n'hi entren.
N'hi entren, exactament.
Marbella, que està... es pot veure ja sencera?
Es pot veure ja sencera a Movistar.
A Movistar Plus. Es va estrenar a principis d'aquest mes de maig. Vinga, tornem a la plataforma aquella on s'estrena, on hi ha totes les sèries bones, però no mira ningú. Apple Plus. Oh, here we go.
To my extraordinary wife, Daniela, I do not deserve you.
That's true.
A man of science. He is married to the woman of his dreams. And they have a good life.
Have a good day.
Coffee to go.
Oh my gosh, you're my hero.
Until one night, he doesn't make it home. When he regains consciousness, everything has changed. I don't know, it sounds like he's crazy. I'm not crazy.
I live here with you.
Charlie! Daniela! Have you done something to them?
I don't know who you're talking about.
It's Jason.
You know me. I've never served you.
It's not funny. Just tell me you know who I am.
I've never seen you before in my life.
I el que acabem de sentir, gairebé més que un tràiler, és la introducció a la història. És a dir, un senyor casat amb la senyora dels seus somnis, que de cop i volta, doncs, allò, perd la consciència, i quan la recobra... res del que existia en el seu món torna a ser el mateix.
Exactament, el protagonista és aquest professor, que a més és un científic, i que comença a descobrir ben aviat que el que ha passat, tampoc desvetllem res, cap misteri de la sèrie, és que existeix això que agrada tant últimament, que són els univers paral·lels, no? Okay. Que jo crec que és com un subgènere en si mateix, i que dona una mica barra lliure als guionistes a poder fer una mica el que volen, no?
Dark Matter, es diu la
Dark Matter,
la
sí. Matèria fosca. Doncs això, el multivers que han explorat des de tota la franquícia de Marvel, la franquícia de DC, amb aquests, no?, múltiples universos paral·lels que, depèn de la decisió que prenguis, no?, es van bifurcant i existeixen això, milions d'universos paral·lels que en algun moment poden contactar. I ens recorda això una gran sèrie de la història de les sèries, que és Fringe, que abordava amb molta intel·ligència aquest tema, i amb certs aspectes em recorda bastant aquesta sèrie, mm. perquè el professor, aquest protagonista, amb la dona dels seus somnis, que un dia l'atraquen i no torna a casa, i quan es desperta es veu que està en una altra casa, casada amb una altra dona, i que té una altra vida que no és la seva, i evidentment ningú creu el que està explicant, i se n'adona que probablement ell mateix o una de les seves versions a un univers paral·lel li ha fet allò, el canviasso, no? Li ha canviat la vida, l'ha portat al seu univers i ell està visquent la seva vida al seu univers. I evidentment doncs, la història de la sèrie és una mica de com i si ho aconseguirà aquest professor tornar a la seva vida, amb la Jennifer Collin, que clar, jo també entenc que vulgui tornar.
Doncs això, tornar aquest... canviar d'univers, una cosa allò,
exacte, sempre pim-pam. Pim-pam, sí, oi? Que justifiquen allò amb una caixa, no sé què, bueno, aquestes coses com de molt...
Sí, perquè les entenguis.
No? Exacte, llenguatge científic sempre molt complicat, però que al final és una mica això. Doncs... No acaba de... És una sèrie que tenia com moltes cosetes per convertir-se, però aquesta no acaba de... No serà d'aquestes sèries tan bones de les que ningú parla, sinó que serà una sèrie que no se'n parlarà, però tampoc és...
No és que sigui dolenta, exacte, no. Però bueno, Dark Matter...
Fans de ciència-ficció, fans del misteri, doncs Dark Matter és...
I sobretot fans dels multiversos.
Exacte.
Poden acostar-se a Dark Matter a Apple Plus. Vinga, continuem i tornem a la plataforma de casa, Movistar Plus, que aquesta vegada, això sí, amb una sèrie de fora, que ens ve de la Gran Bretanya.
Those things are Belfast? But Matt?
Yeah, a bit mad.
You have a lot to answer for.
I mean, look at this place. It's chaos.
Annie.
Jen.
Do you ever wonder why we stay?
What choice have we got?
You have a choice.
Looks like there might be a new player in town.
We're taking the gloves off.
No, what's the worst that could happen?
Everything all right?
Super.
We could change it.
No, we can't.
I can't.
Chief's worrying about a public order event we don't have the numbers to control.
Tensions are high. We're policing an area that could explode at any minute, and we're flying completely blind.
You coming here is an insult to this community.
I don't need anyone to protect me. I never have.
If we do this, there's no going back. You can't go on like this.
I amb la garantia de la BBC, ens arriba la segona temporada de Blue Lights.
Blue Lights, una sèrie de la qual crec que n'havíem parlat fa uns mesos, perquè és potser, en el seu gènere, que és aquesta drama policial, és potser va ser una de les grans sèries de l'any passat, perquè aborda aquesta trama, en realitat va seguint com els policies novatos, no?, amb la seva ruta i com van enfrontant una mica els casos o els perills que es van trobant, però que a més està situada a una ciutat com Belfast, no? Uh-huh. Una ciutat que doncs arrossega, doncs, encara té unes cicatrius, no?, profundes de tot el que tota la seva història recent, turbulenta i plena de sang i amb coses que encara hi ha ferides, que encara estan obertes, i és una mica amb aquest aire quasi documental de seguiment d'aquests policies que s'han d'enfrontar doncs, a casos i a una ciutat i a uns personatges que moltes vegades els superen. Si la primera temporada abordaven, a part de les històries personals, doncs coneixien una mica aquest Belfast, diguem-li, nacionalista o pro-irlandès, no?, els barris més del Sinn Féin, per entendre'ns, en aquesta segona temporada doncs s'explora l'altra banda, no?, els barris unionistes o més pro-britànics. I és una sèrie com... A qui li agradi doncs, les històries policials, doncs és una gran sèrie, però a part té aquest plus de realitat, perquè realment sembla que estiguis allà a Belfast amb ells, i que li agradi una mica aquest tema, doncs, és una sèrie altament, altament recomanable i que ha funcionat també que la BBC ja ha renovat la sèrie per dues temporades més. És
sí,
a dir,
quatre, oi?
Sí, ja ha garantit...
Aquesta és la segona, però n'hi ha dues més.
Ja ha garantit que farà dues temporades més. Uh-huh. A més, els seus creadors són dos documentalistes, periodistes, que durant molts anys han fet documentals, a més són de Belfast, a Irlanda del Nord, de la situació dels personatges que moltes vegades, clar, els hi servien per treure informació, però no podien ensenyar la seva història als documentals. I d'alguna manera han agafat tot aquest material dramàtic que tenien per fer una sèrie de ficció, però que té aquest punt que atrapa, perquè és un punt com molt realista d'estar filmada als mateixos llocs, estar filmada al carrer, ha estat una filmació complicada, i t'atrapa bastant perquè és com entres molt dins la història. Llavors, a qui li agradin doncs, sèries policials, Blue Lights és una que no es poden perdre.
Això agafa el fil de Canción Triste de Hill Street o...?
Sí, sí, és una mica aquest... Sí, és una mica aquest Canción Triste de Hill Street. Potser era més sèrie, no? No tenen...
D'acord.
Aquí és un punt, és també una sèrie, és ficció, però hi ha aquest punt com més realista fins i tot que Canción Triste de Hill Street. I és una...
Sí, sortir del manual, fer documental més.
Exacte, és una sèrie que en molts moments té aquest aire com semidocumental, que no ho és, però que sí que té aquest aire que et fa com entrar molt en la història i preguntar-te si allò és real o no és real.
Vinga, doncs encara ens en queden un parell per presentar. La primera ens retorna a Netflix en una sèrie que ja ha esdevingut un petit clàssic de Netflix.
Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. At last, London's fashionable set has made its return. And it seems that our bon ton is moving with the changing tide. So too is this author.
I cannot live at home any longer. I must take a husband.
Does my lady have a suitor in mind?
Is that our brother?
Colin?
Brother, under what foreign sun did you apparently get so sturdy?
Oh, it is good to see you.
Is it?
Something wrong?
Seems as though every Bridgerton was born to attract notice. For some of us, notice is very slight.
If a husband is what you seek, let me help you. Are we not friends?
I en Colin ajudarà a la P.O., voldrà ajudar-la, a aconseguir marit. Tercera temporada dels Bridgerton.
Tercera temporada i sí, sí, intentarà ajudar-la i, evidentment, en aquest procés se n'adonarà de que potser el que vol és estar amb ella i no que aconseguir-li marit. Sí, tercera temporada d'una sèrie que ja és com un emblema, no? Ja ho has dit, de Netflix. Aquesta sèrie creada per la Shonda Rhimes, que és aquesta creadora televisiva, no? De grans colabrots, per exemple, com Anatomia de Grey, i que ha trobat la tecla amb aquesta... Està inspirada en una sèrie de novel·les, no?, del mateix nom, que cada novel·la està protagonitzada per un membre de la família aquests dels Bridgerton i que no necessàriament, recordem la primera temporada, no?, la història del duc, aquell, que no necessàriament han de tornar a sortir a la segona, sinó que són com una mica peces independents. I en aquesta tercera temporada torna a explotar una mica els grans èxits de la sèrie, no? Que és, ja ho sentíem, per qui ho senti en versió original, aquest accent british que tant encanta.
I tant, els, sembla d'acadèmia.
Exacte, els nord-americans, amb aquest punt de recreació d'una època, però que no és l'època victoriana, sinó que és una adaptació
lliure.
Pop, exacte, bastant pop del que era... Però això sí, tens els vestits, tens el luxe, perquè tot és com l'alta aristocràcia britànica, i sobre, tens molta multiculturalitat, no? Una cosa que han afegit i que probablement a la, no? A la societat de l'època no fos tan així, i sobretot salseo, que és el que al final enganxa, no? Aquest salseo de si acabaran junts, no acabaran junts, com es complica la cosa... I bueno, en aquesta tercera temporada, doncs els dos protagonistes són aquests que ja havien sortit puntualment amb la temporada anterior, però ara són els dos grans protagonistes, aquest Colin, que és un dels Bridgerton, ell és un dels Bridgerton, i ella és la Penelope. I a més, doncs té aquest punt de que s'ha parlat bastant de que la protagonista, que és una de les protagonistes de Derry Girls, que és una sèrie que recomanem, la Nicola Coughlan, que té aquest... no representa, diguéssim, el clàssic físic o la clàssica bellesa una mica canònica de tot aquest tipus de sèries, i per això és un altre punt a favor d'aquesta sèrie que ha tornat a petar-la i que, com que Netflix sap que té un producte que, doncs, que té molts seguidors i que funciona molt, no ha volgut cremar-la tota com fa normalment i ha fet una mica el que ha fet amb Stranger Things, que és dividir aquesta temporada en dues tongades. Han estrenat fins ara 4 capítols i a partir del proper 13 de juny penjaran la resta de la sèrie. Per d'aquesta manera no, que no li passi com parlàvem abans de Fallout, no? De que tu l'estrenes una setmana, molt bé, i després, al cap d'un mes, ja ningú no se'n recorda. En canvi, d'aquesta manera, doncs, aconsegueixen tenir doncs, el xup-xup fent a l'olla i els fans una mica pendents. Perquè, a més, és una sèrie que crec que és aquesta tercera temporada s'aparta una mica dels llibres, i això també, doncs, pels fans, també té aquest punt d'interès de a veure què han canviat, a veure si no anirà per allò, per on jo pensava. Moviment intel·ligent de Netflix per no cremar la seva sèrie.
I, evidentment, els Bridgerton, que segur tenen la seva parròquia.
Sí, sí, esperant. Clar, té la seva... No, que els anglesos, la fan base, que diuen... Uh-huh. Doncs esperant-la des de fa mesos i que, bueno, ara comenten a xarxes, memes, el que vulguis, i ara esperant una mica la resolució d'aquesta tercera temporada, que la veurem a partir del 13 de juny.
Per tant, 4 són els capítols que ara hi ha penjats d'aquesta tercera dels Bridgerton a Netflix. I vinga, la darrera de les que presentem avui, ens anem a Disney Plus en l'univers Star Wars.
Cerrad los ojos. Los ojos pueden engañaros. No confiéis en ellos. Decidme qué se os viene a la mente.
Vida.
Equilibrio.
Yo veo fuego.
Alguien está asesinando a Jedi. No tiene sentido.
¿Qué pasó? Percibí la oscuridad.
I darrere d'aquesta trama, Jedis assassinats, hi ha Star Wars The Acolyte.
Exacte, l'Acòlit seria una mica la traducció, aquesta nova incursió en el món... ja subat de Star Wars, mentre esperem, doncs, això, Mandalorian o Andor o noves temporades de sèries ambientades en el món Star Wars. Arriba aquesta, que és una mica nova i que és una mica diferent, perquè la directora, que és la Leslie Hayland, que és l'autora de Muñeca Russa, que és una altra gran sèrie que recomanem per qui no l'hagi vist, doncs s'aparta una mica d'aquest món... podríem dir-li Skywalkerià, no? Uh-huh. D'aquest final de la República, ascens de l'imperi, caiguda de l'imperi. Se'n va molt més enrere, a l'època d'esplendor d'aquesta República Galàctica, i ho aborda també amb un gènere que potser no és tan habitual en el món de Star Wars, que és aquesta investigació criminal. No? Ho hem sentit al tràiler, hi ha algú que està assassinant Jedis, que imagino que no ha de ser una cosa molt fàcil de fer, uh-huh. I hi ha aquest punt d'investigació de qui està fent això, per què està fent això, no? I què és el que està succeint una mica per darrere. I és aquesta realitat a bord de les històries de sempre, de Star Wars, aquesta lluita eterna, no?, entre els Jedi i els Sith, però en un punt on els Jedi són els que dominen el cotarro, on sembla que tot estigui controlat, però es comença a infiltrar aquest món, no? Aquesta força més fosca que representen els Sith. I en aquest sentit és una sèrie, doncs, més original, perquè, doncs, no, tracta com aquest gènere que potser no ha estat molt tractat i molt explorat amb el món Star Wars.
D'acord. La sèrie encara no està,
no.
No està disponible?
És una de les... L'única de la que hem parlat que encara està per estrenar. Se suposa que serà... Bueno, bé, amb el nom Star Wars, doncs hi haurà una aposta forta perquè funcioni. Els protagonistes són gent... són actors joves per descobrir, i després en papers secundaris, aquí sí que trobem, doncs, alguns noms, grans noms, com la Carrie Ann Moss, que és aquesta, no?, la protagonista de Matrix, i que es rumoreja que un dels grans papers sorpresa d'aquesta temporada de Star Wars The Acolyte és pel Keanu Reeves, el seu company a la pel·lícula Matrix, i que es rumoreja que tindrà un paper... no direm important, però que sí que apareixerà al llarg de la temporada.
Doncs això, fans de Star Wars, un nou element, tenen, clar, com...
Clar, qui es vulgui posar al dia... clar, i a part s'està explorant ja noves trames, però ja en dibuix... Bueno, hi ha moltes sèries que s'han estrenat de dibuixos al món Star Wars, d'animació, jocs, novel·les, vull dir, és una enorme fàbrica de generar diners... I a la que Disney, pues, evidentment, s'hi agafa.
Doncs, nova proposta a partir del mes que ve. I el que comentàvem al començar el programa, comença la unificació de l'streaming?
Ja n'hem parlat, no? En veníem parlant al llarg de tot aquest any, doncs, fins a quin punt és sostenible l'aparició de constants plataformes que, a més, doncs, costen uns diners i que, doncs, no és tan fàcil estar al dia amb totes les plataformes. De fet, hi ha el fenomen cada cop que es reprodueix més, com a mínim als Estats Units, i suposo que aquí deu ser una mica similar, de donar-te d'alta i de baixa, doncs, quan vols veure algunes coses, no? És a dir, doncs mira, ara em dono d'alta de Netflix i HBO i miro això, i d'aquí dos mesos, doncs, em dono de baixa i em dono d'alta Apple. Per aquesta, no?, dificultat, ja també, a més de perseguir tot el gran material que hi ha, i estar al dia, doncs, els diners que costen això. Doncs als Estats Units comencen a sortir plataformes que d'alguna manera doncs agrupen aquestes plataformes de streaming, no? Hi ha sortit StreamSaver, és una d'aquestes, no sé si diríem, multiplataformes dels Estats Units, amb la que tu, pagant doncs, l'equivalent a 15 euros al mes, pots veure els continguts d'Apple, de Netflix i de Peacock, que és una de les cadenes de streaming que aquí no tenim, però que els continguts ens arriben a través de les plataformes que sí tenim. I mentre, per l'altra banda, es prepara una altra d'aquestes multiplataformes amb Disney, Hulu i Max. Tu pots veure qualsevol dels continguts d'aquestes plataformes per un preu realment bastant competitiu. No sé encara la lletra petita, si ho pots veure tot o no pots veure tot, o si fins aquí quines limitacions hi haurà, perquè evidentment hi haurà limitacions, però que sí que és un moviment del qual ja en parlàvem, perquè té sentit, no?, que al final doncs, et facin aquests packs que tu puguis triar entre unes quantes plataformes. I no
una mena de tarifa plana.
Exacte, una tarifa plana amb la qual tu no et vegis obligat cada mes a tenir subscripció de les no sé quantes plataformes de streaming, perquè clar, això al final és com una mica matar la gallina dels ous d'or, perquè la gent, evidentment, no poca gent pagarà per la mensualitat de moltes plataformes de streaming. Llavors, aquesta manera és una manera de donar-te una tarifa plana i fer-ho algo com més competitiu i intentar també aconseguir nous subscriptors, que al final és una mica el negoci d'aquestes plataformes. També ho és la publicitat, que estem veient que els està funcionant, no?, a Netflix o a Prime, que a més ara crec que a Prime, vaig llegir l'altre dia que si tu apretes la pausa, o sigui, poses en pausa la sèrie, et salten anuncis. Sí.
Ja estic a bon.
Estan a dos passes de ser televisió tradicional, estan molt a prop ja, fins i tot pitjor, perquè a la tele normal no passa això, però sí, ja poses la pausa i et salten els anuncis. Vull dir, s'han invertit molts diners, les sèries costen molts diners, s'estan fent moltes sèries, llavors els diners al final han de sortir d'algun lloc. Al principi va ser una aposta molt de anem a donar coses a bon preu perquè la gent s'hi enganxi i es faci subscriptora, i un cop que la tenim una mica així enganxadeta, doncs és hora de munyir una mica la vaca.
I en tot això, doncs, el que comentàvem al principi, canvia també, o sigui, crida l'atenció aquest camp, moviments com aquest canvi de nom d'HBO a Max i la pèrdua gairebé ja dels referents de la televisió tradicional. Netflix no ho ha estat mai, però HBO sí.
HBO sí, i renuncien a aquesta marca. També és veritat que el que està fent Warner és una mica que la gent no acaba d'entendre molt bé el que està fent, ja, en general. Des de que va haver-hi aquest canvi de direcció, crec que fa un any, doncs hi han hagut decisions en el tema, de, per exemple, de pel·lícules. Crec que s'han produït dues pel·lícules amb molts diners d'aquestes de superherois que no s'han arribat ni a estrenar, perquè no els hi sortia més barat no estrenar, fins i tot fer desaparèixer aquesta pel·li. O sigui, hi ha alguna pel·lícula que està en un disc dur i d'allà no ha sortit, que de estrenar-la. Vull dir, hi ha una sèrie de... A més, estan venent molt del seu... Max està venent molt del seu contingut de marca, de propi de la casa alta, que pots veure a altres plataformes. Hi ha sèries que pots veure, que pots veure a Netflix, per exemple. I aquests moviments d'aquests, no?, anar d'aquí cap allà de Max, o de Warner, que és qui està al darrere, doncs molta gent encara no ho acaba d'entendre. Evidentment, hi deu haver alguna ment pensant i algun objectiu al darrere, però és difícil de desxifrar i és difícil entendre com es renuncia a una marca com HBO, però potser és veritat que és això per la nostra generació, però per la gent més jove, doncs, bueno, HBO, vale, sí, però...
Ja està.
Exacte.
I el que ens posin.
Ens pensem que nosaltres no som com el... I realment no és així.
I la darrera, Netflix, ho hem comentat amb els Bridgerton, canvia el model d'estrenes.
Canvia el model d'estrenes i no només amb Bridgerton, sinó que ja han anunciat que amb Cobra Kai el reformulen encara més, donen un pas més en aquesta partició d'estrenes i la nova temporada que ja preparen de Cobra Kai, que és aquesta sèrie, no?, ambientada amb el món, amb els protagonistes de Karate Kid, doncs la planegen estrenar amb tres tandes diferents, no amb dues, com han fet amb Stranger Things, o han fet amb Lucifer, o han fet amb els Bridgerton, sinó que la dividiran en tres. Llavors podrem veure uns quants capítols al juliol, que és quan s'estrenarà la nova de Cobra Kai, uns altres al novembre i uns altres amb una data que encara està per determinar, el 2025. Vull dir, que potser ja això ja és un gran massa, però se n'adonen que aquest, no volen donar el seu braç a torça en el sentit de que la marca de Netflix és una mica aquest... binge-watching, aquest marató de sèrie, no?, que és una mica el que és més satisfactori a priori per l'usuari, i no volen renunciar a això, però clar, se n'adonen que en realitat si tu ets propietari d'una cadena o una plataforma de streaming, el que a tu més t'interessa és que el que produeixes i t'has gastat molts diners duri un cert temps i ho amortitzis. I llavors per això les estrenes setmanals que fan a Max o fan a Disney o fan a Prime fins i tot en moltes sèries. Perquè al final...
De fet, és el que més s'assembla a la televisió tradicional.
Exacte, és que si al final, si la televisió tradicional ho ha estat fent durant tants anys, no és per un capritxo d'algú, sinó és perquè és una cosa que els emocionava i perquè és això, que és una manera de dir, bueno, m'he gastat molts diners en aquesta sèrie, doncs que vull rentabilitzar-la i no cremar-la en
una setmana. Doncs, deixar l'expectativa del proper capítol...
Generes, fidelitzes l'audiència, generes debat, i més en l'època ara de xarxes, que clar, va, abans sí, ens en parlava, alguns foros i algunes històries d'aquestes, però ara és una cosa que, no?, generes memes, vull dir, és una constant xup-xup a l'olla que, si tu penges d'entrada, això dura uns dies i desapareix. Llavors, estan buscant potser la manera de no renunciar a la seva imatge de marca, que és, a més, la qui va revolucionar una mica tot aquest... Va ser la primera en fer-ho i moltes la van copiar d'entrada, no?, de dir, pues és veritat, l'espectador vol veure tot, pues els hi donem tot i que ho vegi quan ells vulguin, que això, de cara, és a dir, cara de l'usuari, està molt bé, però també diuen, bueno... això és un negoci, l'hem de fer durar, hem de fer que les nostres sèries siguin rellevants més enllà del moment de l'estrena i busquem aquestes noves fórmules per mantenir l'interès i la fidelització de l'audiència.
Doncs anirem parlant segur en el futur, aquest món canviant, és a dir, que recordo fa un temps, doncs, que teníem bastant clares les plataformes i ara tot això és molt més líquid.
Sí, sí, molt més líquid, més plataformes... No,
vull barrejades dir, entre elles,
canvis de nom, continguts que ballen d'una a l'altra, vull dir, les coses es mouen i és difícil estar al dia.
Doncs en parlarem en properes edicions. Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.